Comença Feim Quilòmetres amb Joan Martí a IB3 Ràdio.
Aixecat amb ganes de cercar la llibertat, de posar matxandall i deixar d'estar aturat, agafar-se de l'ou i bugar el contravent, ser capaç de creure que pots el meu millor intent. Corre! Corre!
Feim Ràdio i Feim Quilòmetres, dissabte 29 d'octubre, programa 292. Bon dia! Parlem avui amb Juan Dual, corredor d'ultradistància que pateix poliposi intestinal múltiple, una malaltia hereditària poc comú que origina determinats pòlips, en el seu cas tumors malignes, a l'aparell digestiu. No té estómac, no té còlon, ni recte, ni vesícula biliar. Així tot, ha participat a curses d'arreu del món, en bicicleta i a peu. La darrera, la Mallorca 5000, ara fa 8 dies. És autor també del llibre Vacío. Avui, parlem amb ell. I parlem també amb Esteve Portes i Toni Pasqual, finishers a totes les edicions de l'RTM Epic Camí de Cavalls 360, que el proper divendres, 4 de novembre, encata una altra edició. Cursa de 3 dies per etapes i en 3 modalitats. També parlarem amb ells. Què és la presoteràpia? És una tècnica efectiva per tractar les alteracions circulatòries, millorar el cansament de cames? En parlem avui amb Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Mallorca Trainers. I a la sala de cinema, pel·lícules que abans de ser pel·lícula han estat un joc d'ordinador. Videojocs on l'aventura, l'acció, la muntanya, la natura, l'esport en general, són elements substancials i imprescindibles. És aquesta avui, la proposta d'un mestre, de Carlos Sunyer. Un altre mestre, Lluís Fortes, és el control tècnic, José Sallés és a la producció, i aquí us ratlla, un servidor. Començam.
Feim Quilòmetres, Joan Martí, IB3 Ràdio.
Històries més increïbles que la de Juan Dual. És corredor d'ultradistància, a peu i en bicicleta. I ha participat a carreres, a curses de mig món, de Sud-amèrica a l'Àfrica. Ha escalat el Toubkal, el cim més alt del Marroc. La darrera cursa que ha participat ha estat la Mallorca 5000, ara fa 8 dies. Fins aquí tot normal, però no ho és. Ho seria si no fos perquè des d'adolescent o una miqueta més gran pateix poliposi intestinal múltiple, una malaltia hereditària poc comú que origina determinats pòlips. En el seu cas, són tumors malignes a l'aparell digestiu. No té estómac, no té còlon, ni recte, ni vesícula biliar. Mal de creure, però és cert. I és autor del llibre Vacío. I aquesta cançó es diu Changing Your Mind. Juan Dual, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Change your mind. Jo no sé si has hagut de canviar la teva ment, no, per fer front a tot això que t'ha passat, però el títol del teu llibre és literal. Podríem dir,
sí,
literalment, que estàs buit, no?, per dins, però alhora també és un títol contradictori i a la vegada irònic, també, en cert humor, no?, perquè transmets vida, transmets il·lusió.
Sí, a veure, arriba un moment que quan estàs tan buit per dins, has patit tantes cirurgies i has estat tan a prop de morir que o t'ho prens amb humor i t'enganxes molt a l'humor negre o això se t'emporta per davant. I jo vaig agafar aquesta vessant de la vida i de moment no funciona bé.
Escolta,
funciona bé perquè puc riure'm de mi mateix, que és el primer que faig.
Joan, com va ser l'experiència de la Mallorca 5000? Crec que va ser dureta, no?
Molt dura. Sabíem que veníem que hi havia moltes pedres. Les condicions climàtiques tampoc no van ajudar, però sí que va ajudar molt a tot l'equip, tota la família de Guillem, Òscar, Ramon, tota la gent que envolta aquesta cursa, que sense voler ser una cursa gegant va enganxar milers de corredors. Jo crec que amb una vegada que hi he anat, ja vull tornar. Així és que, no sé, i a més, jo no havia estat mai a l'illa i la Roqueta m'ha encantat tenir un lloc preciós.
I arribar, com va ser? Perquè crec que te va costar, no?, acabar aquesta, o no sé si la vas poder acabar.
No, jo me vaig quedar al quilòmetre 37. Vaig tenir un problema de rampes, de calambres per tema de deshidratació, que em van enganxar a la panxa, com que us podeu imaginar, amb totes les cirurgies que duc, la meva panxa està creuada per un fart de cicatrius i tota la meva musculatura abdominal és complicada i vaig patir molt. Jo, si de normal ja pateix més la calor que la resta de corredors i corredores, amb situacions de calor com la que vam tenir dissabte, per molt que estiguessin a tope els avituallaments, jo no vaig poder acabar de recuperar bé entre un avituallament i un altre i al final doncs vaig haver de plegar, però vamos, que contentíssim.
A més una retirada de temps, no?, a vegades.
De València està ple el cementiri.
Això és ben cert, sí. Escolta, Joan, si una persona ja que està bé, que té totes les condicions i està bé de salut, ja ha d'anar dosificant molt bé la hidratació per no deshidratar-se, en el teu cas, com ho fas? Imagina que ha d'estar tot molt pensat i tot molt planificat, no? Perquè imagina que és una pregunta que te fa tothom, no? Com viu, com s'alimenta una persona que no té estómac ni té intestí gros?
El que faig és fer àpats, petits àpats, tot el rato. No passa més d'una hora sense que jo estigui menjant, però tant en cursa com amb el meu dia a dia. Jo vaig menjant, el que faig és el màxim calòric que pugui trobar, sempre, en petites quantitats, i doncs anar aprofitant i amb la mateixa amb la hidratació. I llavors, per exemple, en cursa el que no puc fer és acostar-me a fer gels perquè me farien diarrees molt heavies, i llavors vaig menjant amb barretes més energètiques i fent menjar molt, molt més natural que la immensa majoria de corredors i corredores, i amb la gestió de la hidratació el mateix, i vigilant també el tema de sals minerals. Al principi és tota una història, però arriba un moment que a mi me van operar la primera vegada, jo tenia 19 anys, ara tinc 37, i ja són 20 anys, no?, d'anar coneixent-me. A més, vaig estudiar infermeria i això també em va ajudar a entendre com cuidar-me en les millors condicions. I arriba un moment que ja no és una cosa que sigui complicat, sinó com que, bueno, vaig fent. Com que ja entenc que jo no guanyaré cap cursa, sinó que la meva victòria és ja només el fet d'estar a la línia de sortida de qualsevol cursa, doncs amb això ja anem fent, ja anem negociant, i els avituallaments doncs me paro, aprofito i xerro amb els voluntaris i les voluntàries, i vaig coneixent a la gent que hi és, no sé, és una experiència molt més, jo crec que molt més enriquidora del que és la pròpia cursa. Clar. Qualsevol, a més a més.
Clar, parlaves ara del tema de nutrició, de l'alimentació, clar, tu la digestió la fas, evidentment, però deu ser molt diferent, no? Deu ser més lenta o...
Esto es molt més ràpid, a veure...
És més ràpid.
Que... Sí, 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 jo vaig al lavabo en funció del que hagi menjat o sopat, d'entre 8 i 10 vegades al dia. Quan estic fent ultra... com que tot el que vaig menjant el cos l'està demanant per tenir energia, doncs poder faig només dues vegades
ja
caca en 12 hores. Ho cremo i no arriba a sortir. Però vamos, que vaig molt, molt més ràpid. I bueno, això, és qüestió d'anar jugant amb menjar que sigui tot molt més... que faci més... Que faci a pelotoni, a la panxa, no? Que passi més pilota perquè no, tal com entri,
surti.
No marxi. Jo del 100% que menjo, només me'n quedo més o menys del que tenim estimat és un 60% a nivell energètic del consum. Llavors el volum que haig d'anar incorporant és potent.
Allà va. Escolta, expliques una entrevista, crec que era... no recordo quin mitjà era, el 2019, on deies que jo era un gordito feliz, que als 20 sí. anys pesava 106 quilos.
Bueno, a 20 anys no, amb 30... amb 27.
Amb 27
anys? Des de, sí, amb 19 anys me van treure el colon i el recte. Sense colon i recte es pot tenir una vida més o menys normal. Vaig estudiar infermeria i vaig fer... una vida, doncs, tranquil·la. Però, clar, en una de les proves, jo no feia esport. I en una de les proves, clar, això és una condició genètica, jo vaig néixer amb això, me van diagnosticar amb 13 anys, i d'això és, fins la resta de la meva vida, doncs, m'han de fer controls. I en un dels controls, jo amb 27 anys, me van dir que l'estómac estava massa perjudicat com per mantenir-ho, era massa arriscat mantenir-ho, i llavors me'l van treure, però clar, jo en aquella època, doncs, com ja us deia, no feia esport, tenia una vida molt relaxada, i jo pesava 106 quilos, ara faig 1,86 m, llavors estava un gordito feliç. I vaig, el que passa és que, clar, me van treure l'estómac i vaig passar de pesar 106 quilos a 57 en més o menys 3-4 mesos, o sigui, jo vaig perdre la meitat de la massa muscular en apenas 3 mesos. Jo no podia ni caminar i fer 100 metres sense fer avituallaments i parar-me a descansar. Era un suplici, però a poc a poc, doncs clar, 27 anys, i havent descobert una mica el món, que fas, te quedes quiet al sofà mirant-les venir. Jo no volia això per mi.
Has viscut al Japó, has viscut a Anglaterra, i crec que és a Anglaterra, una volta ja has passat per la sala d'operacions diverses vegades, crec que ja sí. No tenies estómac. És allà on comences a aficionar-te al món del trail running i al món del córrer, no?
Sí, sobretot al trail. Ja vaig fer els meus pinitos quan estava vivint també a Alacant, però me vaig mudar a viure a Anglaterra, a una zona d'Anglaterra, que és pràcticament la cuna del trail, i allà me vaig començar a enganxar, me va picar el bitxo del trail i de les curses de muntanya, i a poc a poc, doncs, m'anava sentint cada vegada millor. Jo no parlava amb ningú, no explicava a ningú la meva història, jo només corria, perquè només havia de córrer, menjar, treballar i dormir. I l'endemà el mateix. Però, clar, jo no deia a ningú que a mi me faltava el colon, el recte, l'estómac i la vesícula biliar. Jo només corria perquè era feliç. I no, ja està, i punt.
No, és que estic buit.
Soc
menys lleuger. Perquè, clar, és que la teva és una història... tu dius que t'ho agafes amb humor i ets supersà, sí. I ets un exemple, però és una història molt dura. Has vist la mort de ben a prop diverses vegades, com comentaves abans. Crec que la darrera fa un parell d'estius, i tot just per una gastroenteritis, que és una cosa que la gent habitualment pateix, no? En el teu cas ja pot ser un risc de mort, una gastroenteritis. Sí. Però clar, tens una força brutal que és admirable, i enguany crec que ja dus 60.000 metres de desnivell positiu?
Més o menys, sí. Sí, 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 ha sigut un any actiu, eh? Ha sigut un any canyero, ja aquest any, per sort, amb Amer Mallorca ja vam deixar la 5.000, ja vam deixar l'any per tancar.
Ja ha fet escupo, no? Ja
sí, 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 s'ha fet un any molt llarg, amb Canfranc, curses per Pics d'Europa, per Pirineus, curses descobrint molts llocs, molts indrets preciosos que no coneixia, però clar, tot això requereix un esforç i bueno, com ja ho expressaves tu ben bé abans, o sigui, jo m'ho prenc amb humor, però també és cert que miro de fer realitat a una, de fer visible una realitat que és molt, molt dura. El càncer no és algo cuqui, el càncer arriba un moment que posa't el rosa i totes aquestes coses. Jo crec que podem arribar a confondre una realitat important, i el càncer és una merda. Tant patir-ho com tenir gent al voltant, familiars, amics, gent a prop, que l'estigui patint. O sigui, això és un mal terrible. I jo amb el que faig, amb les curses, amb conferències, amb el propi llibre i demés, el que vull fer és tratar d'aterrar i que entenguem entre tots que hem de lluitar entre tots a fer-ho entre tots com el més visible possible, i entendre que això s'ha de lluitar entre tots i totes, perquè no és fàcil. No s'ha de posar una etiqueta de si jo puedo, tu puedes. No, hi ha molta gent que es queda pel camí. Hi ha molta gent que es queda pel camí. I això s'ha d'entendre i s'ha de respectar, i jo crec que s'ha de fer molta, molta feina en alleujar això de que no hi ha nada impossible, perquè hi ha coses que són impossibles. Hi ha gent que li diagnostiquen amb un càncer terminal i temors. I això s'ha d'entendre i s'ha de visualitzar.
Per això deia que el teu cas era un exemple, perquè reivindiques aquesta part del càncer, que no és cap broma, ni és cuqui, ni és res de tot això, que és una cosa molt greu i molt sèria, però que a la vegada, i amb aquest exemple, tu sí que intentes tirar endavant amb el que pots, no? I a la vegada, dins tota aquesta gravetat que suposa una malaltia així, tu saps prendre amb humor, que segurament molts no podríem agafar-nos amb humor una cosa així. Però li saps donar la seva volta, a la vegada que també saps expressar la gravetat que té, no? I en aquest sentit és molt elogiable la teva feina. Que això és una mica el que poden trobar al llibre de Cío, no, Joan?
Sí, exacte. El fet d'haver escrit el llibre és una miqueta, doncs, aterrar i arribar a molta gent que no coneix la meva història, perquè jo normalment això el compartisc, o per exemple amb vosaltres, amb aquesta conversa aquest matí, o amb xarxes socials, però hi ha molta gent que no els hi arriba la història. Mm-hmm. Llavors, amb el llibre de Vacío, doncs, mirar de fer un cop de mà també, de ser un pessic de realitat i dir, ostres, doncs, hi haurà moments molt, molt fumuts, que s'haurà de bregar molt, que s'haurà de lluitar, però, ostres, si vols posar una bona part d'energia, doncs poder no te'n surts endavant. Però el temps que estiguis lluitant, fins que te'n surtis o no endavant, doncs, ostres, això no t'ho pot reclamar ningú, i ningú no t'ho pot treure. Tu has lluitat, has avançat i has arribat fins així. Jo, per exemple, no vaig arribar al final de la cursa, no vaig arribar a la línia de meta, però sí que vaig fer 40 quilòmetres ben bé. I llavors, això, amb la vida, sigui una cursa, o sigui escriure un llibre, o sigui el que sigui la vida que trobem, doncs això és una victòria realment. I jo crec que amb el llibre, que a més és un llibre amb molt de sentit de l'humor, amb il·lustracions molt xules de l'amiga Laura Pitarch, que l'ha il·lustrat també per fer una miqueta per poder aterrar totes aquestes converses, i amb nou receptes, que al final són nou receptes de diferents punts de la meva vida per fer una línia temporal, doncs fer un llibre que s'allunyi del no tot és possible, sinó que d'entendre que hi ha coses que són impossibles, però hi ha altres que són molt complicades, però que si volem provar, podem sorprendre nosaltres mateixos i nosaltres mateixes, i doncs donem una alegria molt forta, perquè els metges al principi no pensaven que jo pogués córrer, de fet me deien que no era molt recomanable, però a dies d'ara me fan servir com a exemple de ostres, quan li arriba un pacient o una pacient a consulta, que li han de treure l'estómac o li demanen, li diagnostiquen un càncer, diuen, ostres, serà complicat, però que sàpigues que hi ha el bèstia aquest que està corrent per la muntanya. I llavors, clar, a aquella persona que li han diagnosticat és un ànim i per mi és un regal, perquè clar, o sigui, és com que, ostres, és preciós poder servir d'exemple, perquè a mi m'hagués encantat tenir una persona de referència per dir-me, ostres, serà molt dur, però posa-hi la teva energia i fins on arribis, mira de disfrutar i de gaudir lo màxim. I en això estem.
I tant, tu ho deia abans, Joan, poques històries més increïbles que la teva, que, perquè, clar, corredor d'ultradistància, a peu i en bicicleta, has participat a curses de mig món, la darrera ara la Mallorca 6.000, que ja ho diu el seu lema, el miracle no és arribar, és el tenir el coratge de, sortir, i tu amb les teves circumstàncies surts.
Clar. I estic totalment d'acord.
Clar, és que, clar, fins aquí seria tot normal, no?, una persona que no acaba una cursa, però, clar, és que ho seria si no fos perquè, clar, pateixes aquesta malaltia, aquesta poliposi intestinal múltiple, una malaltia hereditària, que és un càncer poc comú que origina això, no?, pòlips, que, vamos, són tumors a l'aparell digestiu, no? I, clar, quan sentim que Juan Dual no té estómac, no té colon, ni té recte, ni té vesícula biliar, dius, és impossible, com viu, no? Com viu. I quan escoltam el teu testimoni, dèiem, ostres, no, aquí està, ben viu i fent ultres pel món. Vacío, a més, una extraordinària història de vida i superació, ja l'heu sentit, i si el voleu, per cert, ell mateix us l'enviarà, no, Joan? T'encarregues tu mateix d'enviar.
Jo encantat, perquè no estem amb tot un procés autoeditat i entre la Laura i jo el signem, el dediquem i l'enviem.
I com s'ha de fer? T'han d'escriure un mail? Com ho han de fer?
Me poden, a través d'Instagram, @dualcillo, o si posen Juan Dual, me poden escriure per aquí, o si no al web, dualcillo.es, i aquí me poden, hi ha una caixa que me poden escriure, m'arriba un mail, i jo els hi envio, la Laura els hi envia molt contents, la veritat és que estem molt, molt emocionats perquè la resposta, clar, jo mai no havia escrit un llibre, i hem hagut de... De fet, vam anar a donar la conferència a la cursa,
sí.
I vaig anar amb uns quants llibres i me'n vaig tornar sense, perquè és que jo vaig acabar emocionat, perquè és que la resposta de la gent és preciosa, és molt, molt, molt bonica.
I el mèrit està clar que és teu. Joan, Juan Dual, moltes gràcies per estar avui matí aquí a Fent Quilòmetres a explicar el teu testimoni de vida i superació.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Entrar vos a la vostra finestra.
Una abraçada molt forta, Joan.
Una abraçada.
Adéu, bon dia.
Adéu.
Fem quilòmetres. Joan Martí, IB3 Ràdio.
Me and Sam in the car, talking about America. Heading to the wishing well, we've reached our last resort. I turned to him, said, man, help me out. I fear I'm on an island in an ocean full of change.
Quina història, realment increïble, aquesta història de Juan Dual, tot un referent i un exemple. Fem una aturada per la publicitat i, si us sembla, tornem tot d'una. Parlarem ara amb Esteve Portes i Toni Pasqual, finishers a totes les edicions de l'RTM Epic Mida Cavalls, en modalitat mountain bike, disputarà la setmana que ve.
Why, what a terrible time to be alive if you're prone to second guessing it. Hey!
IB3 dona una mà a l'Associació Balear d'Esclerosi Lateral Amiotròfica. La seva tasca va dirigida a acompanyar al llarg de la malaltia les persones afectades d'ELA i els seus familiars i millorar no just la seva qualitat de vida, sinó també la de les seves famílies. Més informació al web elabalears.org. Tots donem una mà a l'Associació Balear d'Esclerosi Lateral Amiotròfica.
A Eivissa i Formentera, 93.7. Continua Fem Quilòmetres.
see that we're onto something. Feel it coming, we'll keep running. Nothing in our way, and we got no reason to wait. Let the journey take you where it wants to. We'll continue to find our way through anything we face. We got what it takes.
Esteve Portes, de Formentera, i Toni Pasqual, de Mallorca, han estat finishers a totes les edicions d'edicions de l'RTM Epic Midcavalls 360 modalitat mountain bike. Són els dos únics que des del 2017 han participat a totes les edicions d'aquesta modalitat. I l'RTM Epic Midcavalls 360 comença el proper divendres 4 de novembre ja. Cursa de 3 dies i 3 etapes. I una vegada més, Esteve Portes i Toni Pasqual tornaran-se a la línia de sortida aquesta clàssica de Menorca. Esteve Portes, bon dia.
Molt bon dia, què tal? Com estàs?
Molt bé, molt bé. Toni Pasqual, bon dia també.
Bon dia, què tal?
Com esteu?
Tot bé,
tot bé.
Bé, molt animat.
Escolta, Esteve, si t'assembla començant per tu, sou experts ja en camí de cavalls, vas a l'edició del 2017, sempre has repetit, què té aquesta cursa? Enganxa.
Home, jo crec que les Illes Balears en general enganxen, sempre per practicar esport, en Toni Pasqual també t'ho comentarà, i Menorca, el camí de cavalls, per tots els que mos agrades mountain bike, realment és un territori que enganxa, té molta tècnica, és molt dur, a pesar de no tenir desnivell, i realment Menorca jo la coneixia, ja també havia fet la volta a Menorca el 2015, i en el moment en què va aparèixer aquesta cursa, la possibilitat d'anar a Menorca i competir a nivell de camí de cavalls, tant en parella, compartint quilòmetres amb gent que, bueno, que comparteixes afició i amics, i a part també una característica molt important era que la cursa era en petit comitè, vull dir, no era com curses que es realitzen a la península, que són de 500, de 1.000 corredors, sinó que en aquest cas eren 50 parelles, és a dir, 100 ciclistes, i això li donava un atractiu de, diguem-li, com d'intimitat, no?, en Menorca, en su camí de cavalls, que m'atreia molt.
Va començar en família, no?, perquè,
sí, sí.
Toni, podeu dir, en el teu cas també, que heu fet la volta a Menorca com a mínim 5 vegades, o 4 ja, no?
Sí, exactament.
Sencera.
És un territori, però que encara que el facis molt de pics, sempre te sorprèn. És molt, molt, molt guapo.
Fa 2 anys no es va fer per la pandèmia. L'any passat el temporal va suspendre 2 etapes, quan hi havia moltes ganes de tornar a córrer, perquè fa un any que no es feia. Sou d'aquells que van sortir a rodar pel seu compte a veure si el temporal era prou fort o no?
Això no falla. Sí, van sortir a fer una volta i van veure que sí, que en veure l'organització ho havia fet bé d'anul·lar les etapes, perquè la veritat que hi havia trams molt perillosos.
Sí, sobretot el dissabte va ser el dia més feixuc. De fet, uns amics nostres van anar fins a la part nord en bicicleta i de fet, la bicicleta se'ls hi volava. O sigui, ells es posaven drets, agafaven la bicicleta amb una mà i la bicicleta s'aixecava. I realment,
imagina un corredor,
era posar en risc la vida dels companys.
Imagina un corredor, no? Volar,
sí,
sortir amb volar. Escolta, Esteve, de totes les edicions, de quin en tens millor record? De la que comentaves al principi, de quan era més en família?
Jo de la que més un bon record tinc és de la primera, perquè hi va haver una etapa que va ser de 92 quilòmetres, que sempre li dic a en Joan Febrer que l'han de tornar a fer.
Ara no són tan llargues, que Déu-n'hi-do ja, però...
Digues.
Que dic, que no són tan llargues, són de 60 i pico, no, cada una?
Sí, ara són un pèl més curtes, perquè, clar, és com que es combina trail i ciclisme, s'han donat compte que, bueno, fer el mateix recorregut en les dues modalitats és més fàcil que fer una etapa de trail de 50 i una de bicicleta de 80. Hi ha molts més quilòmetres que cobrir, que entre cometes que vigilar i tal. Però aquell any hi va haver una que va ser de 92 i realment allò és el que m'agrada, la distància Quan s'atraquen a 100 és quan m'agrada.
És quan realment tu comences a gaudir, no? I, Toni, tu de quina edició en tens més bon record de ser artista?
Sí, crec que és la primera.
És la primera, també.
Descobrir aquest tipus de carrera, a més, amb un bon companyer que la vaig fer, David Montaner, va ser, crec que la que va marcar un poc. És principi de tots els altres anys.
Anaves en tot un campió, no?
En tot un campió.
En tot un campió, sí, sí. En David Montaner.
En tot un campió.
Escolta, i enguany són 187 quilòmetres en total, 63 de mitja diària, 3.228 metres de desnivell acumulat. Un pot descobrir que Menorca no es plana del tot, no?, quan és allà. Sempre hi heu participat en bicicleta, en la mateixa modalitat?
Sí, sempre en bicicleta, sí, sí. I fins l'any passat que varen donar l'opció de fer-ho individual, sempre s'havia fet
en parelles,
en colles,
no?
En colles, sí. I ara, pues, aquest dos de... Bé, l'any passat i enguany, però hem de fer individual.
I ara que ja sou experts en la mountain bike i fer la volta a Menorca, us heu plantejat mai fer modalitat trail run o experience epic? O no?
Jo, per la meva part, no. Per la meva part, no, perquè no, no se m'adona encara molt bé es córrer i...
Sou de vélo. Sou de vélo. Sou de bicicleta. Sí,
velo.
Sí, sí, sí.
Exactament.
I, Toni, amb quin objectiu hi vas enguany? Que això ja és la setmana que ve.
Bueno, sempre sempre és un poc el mateix. Intentar fer el més endavant possible i disfrutar de tot el que és el camí de cavall, que és com ha dit l'Esteve, pues, una carrera molt familiar, amb uns recorreguts molt peculiars i disfrutar.
I, Esteve, en el teu cas, amb quin objectiu hi vas? Amb el mateix?
Bé, home, jo, òbviament, tots els ciclistes i tots els que fèiem trail o ciclisme volem que anar el més endavant possible.
Tu vas a guanyar.
No, bueno, guanyar jo, per la meva característica, allà on entrenam i també, bueno, no m'ho he agafat mai per guanyar, però sí que, per, òbviament, per xalar, com diuen els menorquins, per disfrutar i per arribar el més endavant possible. I bueno, disfrutar d'aquest camí de cavalls, que aquest any, per cert, també donam la volta completa, que és una característica que m'agrada molt d'aquesta edició, així com altres anys fèiem etapes, i ens introduïem cap a dins Menorca, cap a dins la illa, per enllaçar de poble a poble, diguem. Aquest any, la característica principal és que els 3 dies fèiem el 100% del camí de cavalls. Això és el que em va... participar aquest any una altra vegada.
I tant, la volta íntegra, 187 quilòmetres d'una punta a l'altra i donant la volta. Esteve Portes, de Formentera, i Toni Pasqual, de Mallorca, han estat finishers a totes les edicions de Sèrtiam Epic Camí de Cavalls 360, com dèiem, a modalitat mountain bike. Són ells els dos únics que des del 2017, que va ser la primera edició oficial, han participat a totes les edicions en aquesta modalitat. I divendres, dia 4, tornaran-se a la línia de sortida, que serà la primera sortida. La teníeu des de...?
El Pilar.
Del Pilar, exactament, de Cala del Pilar. I la següent, les dues segones, de la segona i la tercera, que vau a Cala Caldana. Així és.
Exactament.
Molt bé. Molta sort. Molta sort en aquesta nova edició.
Bé, Esteve. Que... ens veiem en una setmana.
No, no...
Exactament, t'anava a dir. Una abraçada forta i ens veiem la setmana que ve.
Us veus allà a la línia de sortida i us picau una miqueta. A veure qui arriba primer. Gràcies a tots dos, una abraçada molt forta.
Una abraçada.
Gràcies.
La verdad que correr mola.
Long overdue. It was a day just like this one. An urgency to feel something new. We cheat our own slender odds. In truth we know what we are.
Partim Epic Camí de Cavalls 360, que s'apropa ja, això serà divendres 4 de novembre, divendres que ve, i anem a veure com es presenta el cap de setmana. Ara mateix arriba José Sallés.
L'agenda.
Mm-hmm.
això mateix, és moment d'obrir l'agenda amb José Sallés, que arriba, que fa seient, perquè, no sé, tenim un cap de setmana carregadet, també, no? De fet, avui mateix, dissabte, ja tenim, ja hi ha curses.
Bon dia, Joan. Idò, sí, d'aquí 3 hores i mitja, més o manco, a les 11, a Inca se celebra la 9a edició de la cursa de la Galleta, amb una distància de 5 quilòmetres, i una hora abans, a les 10, serà el torn per les curses dels més petits amb diferents distàncies, no? Tot a benefici, Joan, de la nostra protagonista de la setmana passada, de la Cristina Debes.
I demà diumenge també ja mirant cap a Mallorca.
Perquè a les 10 se donarà el SUS a Ciutadella a la 22a mitja marató amb distàncies de 10 i 21 quilòmetres, mitja marató de Mallorca.
La 22a edició ja.
Fixa't.
Sí. I a la mateixa hora estarem ben pendents també d'una cursa especial a Sant Joan, a Sant Joan de Mallorca.
Així és, a les 10, com dèiem, se celebra la 9a edició de la pujada a Sant Nofre. Una prova amb 3 modalitats, 13 quilòmetres, 10 quilòmetres i una caminada popular, idò per aquells que no s'animin a córrer.
I clar, José, no acabem aquesta secció sense recordar una de les grans cites de l'any, en aquest cas a Mallorca, on hi seran els dos anteriors protagonistes, n'Esteve i en Toni.
Sí, ja ho hem xerrat amb ells res fa uns minuts, però no hi ha per què no deixar de recordar-ho. Aquest dissabte que ve, Joan, quan estiguem fent aquest programa, estarà finalitzant, o estarem per la meitat d'una nova edició d'aquesta RTM Epic Camí de Cavalls de 160.
Bueno, haurà de començar, serà en la segona etapa. Sí.
Això és, estarem per la meitat,
sí,
per
la meitat.
Haurà començat la segona etapa, sí. I se disputarà divendres, dissabte i diumenge d'aquesta propera setmana, així que ja és a punt de començar aquest mes de novembre amb una gran cursa com és aquesta, i molta sort a tots els participants.
Molta sort. Sembla que farem una visita a Andalucía.
Perfecte. Vinga.
L'avituallament.
I obrim consulta, arriba Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Mallorca Trainers. Bon dia, Lucía.
Bon dia, com estàs?
Molt bé, i tu?
Bien, también.
Estàs bé. Escolta, Lucía, sí. Parlem avui de presoteràpia. Què és aquest tipus de teràpia i per què serveix?
Pues mira, presoteràpia està bastante de moda, ahora se escucha bastante. Consta de un equipo que se compone de una bomba de aire y un traje, que puede ser un pantalón o una manga, que es hecho, está hecho a base de compartimentos herméticos y se van hinchando, se va llenando de aire desde distal hacia proximal, es decir, desde la parte más alejada del tronco, y se va hinchando progresivamente de más lejos hacia más cerca, ejerciendo una presión positiva que aplicada sobre nuestras estructuras, pues tiene unos efectos a nivel de planos musculares, de tejidos subcutáneos, sobre todo a nivel de sistema vascular y de sistema linfático, para movilizar el tema de líquidos.
Lucía, ¿y es un tratamiento efectivo?
Mira, puede ayudar en problemas vasculares. Personas desde que se le hinchen un poco los pies, o personas que tengan ya pues un problema vascular como tal, como puede ser una insuficiencia ya constatada. No es tan efectivo como la técnica de drenaje linfático manual, que se hace analíticamente en estas personas que tienen esa tendencia a acumular líquidos, porque ahí sí que realmente al hacerlo una persona lo hace donde realmente necesita, está más individualizada. Pero es una opción económica y que si el problema no es muy severo, pues puede ser de ayuda. Además, pues bueno, es un tratamiento agradable. Si tenemos un problema vascular de retorno venoso que cursa con edema, que es este acúmulo de líquidos, por ejemplo, en las piernas, o un linfedema, que es una alteración más severa del sistema linfático, que puede aparecer, por ejemplo, en un brazo, a personas que han tenido un cáncer y le quitan ganglios y luego ese sistema linfático no drena bien y se queda pues esos líquidos que no pueden volver al sistema venoso, pues ahí sí que es mejor trabajar con el drenaje linfático manual, más que con estos aparatos de presoterapia que son más inespecíficos, ¿no? Pero bueno, tenemos estas opciones y es una opción económica y bueno, que además de ayudar puede ser agradable.
I per a esportistes, com a teràpia de recuperació, per exemple, ho és efectiu?
Pues en esto se ve mucho últimamente, se ha puesto de moda, deportistas profesionales. Si consultamos bibliografía actual, nos dice que no existe evidencia científica que avale la mejoría del rendimiento deportivo o la recuperación en deportistas que realizan presoterapia tras la actividad y que simplemente lo que aporta es sensaciones agradables.
Uh-huh. I, Lucía, què hi ha de científic i què hi ha de producte o d'una moda producte de màrqueting que hi ha darrere?
Sí, pues a ver, la evidencia nos dice que sí que puede ayudar a mejorar sensaciones, es decir, imagínate, hacemos una carrera, estás muy cargado, te ponen un equipo de presoterapia, pues mejoras tus sensaciones porque ayudas a ese retorno venoso, a disminuir el acúmulo de líquidos, por ejemplo, en las piernas, pero también es cierto que está de moda y que hay una parte importante de marketing aquí, que se le atribuyen muchas veces propiedades superiores a las que tiene. Uh-huh. Incluso es promocionado en centros estéticos como anticelulítico, como tratamiento de patologías musculares, de lesiones. En esto precaución, quien quiera que lo use, pero sabiendo que no todo lo que se dice tiene base científica y, por ejemplo, si tengo un problema, si tengo una lesión solo con presoterapia, pues no la voy a resolver. Lo que sí que puedo utilizarla después de la actividad deportiva y me va a mejorar mis sensaciones, más una cosa más sensorial que otra cosa.
¿Contraindicaciones en té?
Sí, mira, en pacientes que hayan tenido o que tengan una trombosis venosa profunda, una tromboflebitis superficial o una insuficiencia arterial, ¿no? Problemas cardíacos también, y pacientes con hipotiroidismo no controlado o problemas oncológicos o algunas alteraciones cutáneas. Suele ser más problemas severos para deportistas y personas sanas. No, la verdad es que no tienen muchas contraindicaciones. Sí que es verdad que nos puede ayudar a mejorar sensaciones, tenemos que tener claro que no nos va a solventar una lesión, sobre todo si es de importancia.
En conclusió, presoteràpia és una tècnica de drenatge linfàtic, puc entendre, per tractar alteracions circulatòries, no? Millorar el cansament de cames i eliminar líquids o equilibrar líquids, no? I millorar l'aparència o l'estat de la pell. Fins aquí més o manco podria ser efectiu. Com a recuperador, sí. com a de prevenció de lesions o fins i tot per recuperar lesions, és més dubtosa la seva efectivitat, la seva eficàcia. Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Mark Trainers. Moltes gràcies per haver estat un altre dematí aquí amb nosaltres. Que passis un bon dissabte i t'esperam la setmana que ve.
Gràcies, igualmente.
Bon dia,
aquí
Lucía.
Estaré.
Adéu.
Bon dia.
Adéu.
Converses per sortir a córrer. El llibre de Fent Quilòmetres. Disponible a les llibreries.
I a més, és un gran llibre, Carlos, que sí? Ara arribarà en Carlos Sunyer. Escoltau Fent Quilòmetres, escoltau IB3 Ràdio, som a Facebook, som a Twitter i també a Instagram. M'ho trobareu també a la pàgina web feinquilòmetres.com, on trobareu molt més contingut i més seccions, també. A continuació, pel·lícules que, abans de ser pel·lícula, han estat un joc d'ordinador. Videojocs on l'aventura, l'acció, la muntanya, la natura, l'esport en general, són elements substancials i també imprescindibles. És aquesta avui la proposta d'un mestre, de Carlos Sunyer. Ja arriba amb el cafè, un dia vindrà en sabata. Ara entro.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada a les 8 del matí i a les 2 del migdia als informatius cap de setmana de la Ràdio Pública.
IB3 Ràdio, serveis informatius. IB3 Ràdio és esport. Continua Feim Quilòmetres. La pel·lícula.
Escoltam, el tema principal de l'adaptació cinematogràfica de Mortal Kombat. Una de les primeres franquícies de videojocs i de les primeres que van introduir també l'acció i l'aventura en el món gamer, en el món d'aquelles persones que els agraden, que els agrada jugar en el videojoc, no? Sí. Carlos Sonia, bon dia.
Molt bon
dia. Així com qualsevol es xundeix, eh?
Mira, si un no s'ha acabat de despertar, ara mateix ja està fent qualsevol... de Mortal Kombat de muntatge.
Es de xundeix. La proposta d'avui m'assembla genial, extraordinària.
Gràcies.
Aventura, acció, muntanya, natura, esport en general, com a element substancial dels videojocs, no? I a més, ja des dels seus inicis, com Mortal Kombat, no? Que deu ser el 86. O
Des principi del 80.
Des principi.
Sí, sí.
Que, de fet, podríem dir que sempre han anat de sa mà, no?
Totalment. Ja els orígens dels videojocs estan relacionats amb allò que aporta més excitació, més aventura, més ganes de viure, situacions una mica tenses i també d'esforç. Perquè, clar, pensa que els primers... que ens han de remuntar als anys 50, aquests primers ordinadors que eren els de Ning i els de Noxo, l'any 1952, teníem el Tennis for Two. Qui no recorda aquell tennis?
Aquest dos palets, no? Una cada banda.
Exacte. I això ja va sortir en 1958.
Tu ara no me creuràs si jo et dic que això...
Jo he jugat en això.
Jo també, però és l'únic que he jugat.
Doncs la teva opinió avui és clarament d'un expert.
No val res.
Fins i tot més interessant, no?, com a profà. I fins que ja era un esport. El primer ja era un esport. I el segon, Space War, també, que era aventura, de 1962. Clar, tots aquests jocs ja implicaven acció, esports, aventura i també un impacte social i psicològic, no? Des de les arcades, les videoconsoles, els joysticks, aquells Game Boys que eren portàtils, que ja era una revolució. En els anys 90, després el Nintendo, el PlayStation, fins a arribar en el multijugador. A veure, recordem el Pac-Man, també, el Pac-Man, el Comecocos, no?, que també era... T'imaginaves que estaves allà dins...
El Comecocos també va jugar.
També, veus. Ara sortiran tots els jocs que vas fer. I això era de l'any 58, 20, ja començava.
25 pessetes costava de partida.
Ah, clar, i un se deixava... Tot el menú el te deixaves a la màquina del bar. I Sabe Fènix, també, que eren aventures. Clar, això té una part positiva després en l'evolució de les distintes generacions en quant a habilitats mentals, i fins a diuen que allibera estrès, però ja sabem que ha la vessant més delicada, que provoca addicció i certa agressivitat, i a vegades tots aquests animals que entren i disparen en les codes i tal, diuen que els que estaven obsessionats amb un joc determinat. Per tant, tot té una part positiva i negativa. Però que ha estat sempre relacionat amb l'aventura i l'esport és una evidència. Per tant, Feim Quilòmetres havia d'obrir la porta en el món,
món dels videojocs. Sí. Si t'assembla, fem un repàs per ordre cronològic, tal com comentaves abans, i començava amb la pel·lícula Tron. Sí. De la pel·lícula que és del 82, també, un poc de l'època, de l'origen, de videojoc, no?
Sí,
quina és la temàtica i l'argument de Tron?
Mira, Tron és l'únic que parlarem avui que primer va ser la pel·lícula. Però, clar, la pel·lícula d'en Steven Lisberger, amb un Jeff Bridges molt jovenet, tracta d'un hacker, és un informàtic, és un tio que està molt ficat en el món dels ordinadors i que ha programat un joc, però se li ha complicat tant aquest joc que ja adquireix vida pròpia. Això seria un pre-Matrix, i estem parlant de 1982, i s'aconsegueix, mitjançant un sistema complicadíssim, dividir-se ell mateix en molècules i i acabar integrat dins el joc. I d'aquesta manera intentar salvar el sistema que ja ha creat, especialment el que hi diu a la línia de llum, no? Que aquelles motos i recordes que anaven a tope i que nosaltres, com a nins, flipàvem veient això a la pantalla, i avui, és el lot d'avui, es pixen, no?, mirant aquests efectes tan rudimentaris. Però està molt bé, però després va produir el joc, el videojoc, i té molt d'èxit.
No sé cómo seguir la línea del ciclo de luz que programé.
¿Qué programaste?
Detecto una presencia. Hay otro guerrero en la meseta.
Ell es vol introduir dins el seu propi joc que ha creat, no?, per arreglar-lo de qualque manera. Sí. Però aquí ja hi ha la presència de guerrers, també.
Clar, perquè ja has fet que hi hagi contrincant, que hi hagi... fins i tot passar pantalles, que això ja era... estava a la llavor, que seria el pilar principal dels videojocs, el fet de passar nivells.
Clar, de fet, ara que xerram de la influència dels videojocs, l'expressió passar pantalla...
Ve d'aquí.
Ve d'aquí, no? Que l'hem... Sí. Bueno, l'hem trasladada...
Clar, i si ho penses, tot el cinema d'aventura passa en pantalles. Els personatges van superant situacions...
Clar. I... Però la pròpia expressió vindria des videojoc, no?
I ja ha quedat a la parla popular.
La següent escena la trobam a Silent Hill, de Christopher Gans, que aquí primer va sortir el videojoc, no? Sí. Mescla d'acció i terror, també.
Sí, això ja és de 2006.
I una dona que ha de córrer molt.
Ha de córrer moltíssim. Està molt bé, perquè és una pel·li... N'hi ha dues, no? També està de Revelation, de l'any 2012, i es basa en un videojoc molt interessant, perquè està molt ben ambientat, amb uns efectes molt aconseguits, i aquesta dona s'ha de ficar en aquest poble, que és un poble maleït, perquè va haver un incendi, una desgràcia, i per tant no existeix. Entra en una altra dimensió i ha de recuperar sa filla. Hi ha molta tensió aquí.
Christopher, soy yo. Sharon se ha perdido. Necesito ayuda. Por favor, corre.
Silent Hill, el pueblo más sellado.
¡Sharon! No sé qué pasa. ¿Sabe usted qué pasa? Este sitio está completamente aislado.
Solo el oscuro abre y cierra la puerta de Silent Hill.
¿Qui hagi jugat en aquest videojoc i troba correlació amb la pel·lícula?
Moltíssim, perquè precisament per això, perquè passa per distints nivells i aquest efecte de superar situacions difícils són com a challenges, i això està molt ben aconseguit. Ho trobem també altres, per exemple, Final Fantasy, també hi ha una versió cinematogràfica molt interessant, i jo espero amb moltes ganes, és de Red Dead Redemption, que també acabarà en el cinema i és fantàstic. N'hi ha d'altres que han estat horribles, Doom o Super Mario Bros o aquell Street Fighter amb en Van Damme, que també són versions abominables.
Entrem, si te sembla, Carlos, a la dimensió, a l'univers Tomb Raider. Acció i aventures també de l'ordinador a la gran pantalla.
Clar, però aquesta cor molt, aquesta és una runner nata. I, a més, ho fa amb una intensitat, tant quan eren Angelina Jolie, com ara les versions noves, meravellosa, perquè, clar, aquí sí que passa en pantalles, perquè va per jocs que són jocs antics, de civilitzacions ja remotes, i ha d'aconseguir secrets per evitar el poder de la Trinitat.
¿Su nombre?
Lara.
¿Apellido?
Croft. Lara, tu padre nos ha dejado. Puedes recoger su testigo. Veo mucho de él en ti. Muy bueno.
Totes les franquícies de videojocs tenen en comú un mateix món imaginari, no? Un protagonista que sempre supera obstacles.
Clar, clar.
És el que dèiem abans,
Sí, és el que dèiem abans. I ja se va ser estar bé, perquè en aquest cas, clar, ella és filla d'un arqueòleg que recordaria un poc Indiana Jones.
Sí, en certa manera.
I t'arribes a oblidar a vegades que estàs veient una pel·lícula i estàs gaudint d'un joc, però ara estiguent contemplatiu. És a dir, això és el que té el gamer, que després pot gaudir, veure la pantalla gran.
Tornem a Mortal Kombat. Ara... en una entrega del 2021.
Sí.
Com ha evolucionat fins aquí?
A veure, en realitat és el mateix. Simplement que ha millorat el disseny, tant del joc com les versions cinematogràfiques, perquè han quedat molt desfassades, un i altre. I, curiosament, crec que estava en Simon McQuaid, l'any 2021, va aconseguir el que jo considero que és la millor versió. N'hi ha hagut molt dolentes, i en aquesta sí se dona de sa mà del joc, perquè el joc, mira que és bàsic, perquè són els com la Champions League dels tios que se foten castanyes, però, clar, el que està jugant està a una altra dimensió.
Ara me fas riure. Aquí, el tall està en anglès, si te sembla, en Lluís el llança i tu el vas traduint.
Vinga.
Throughout history, different cultures all over the world.
Durant la història, diferents cultures al món han seleccionat els campions. Els que duen sa marca i arriben al que se coneix
Mortal Kombat.
Mortal Kombat. Clar, aquí ja guanya qui reparteix més llenya.
Clar, aquí deixa fer d'estratègies i de didàctica. Però també els que juguen i saben cada una d'aquestes habilitats i skills d'aquest jugador i aquests personatges requereixen habilitat per part del jugador també. I això, si ho veus a la pantalla, ho identifiques clarament.
Tancam aquest repàs amb una de les darreres versions de Resident Evil. Quina seria la sinopsi molt ràpid de Resident Evil?
Molt ràpid és una ciutat que es diu Umbrella i que per un efecte apocalíptic d'una companyia farmacèutica es poden morir tots. Per tant, tot depèn del que pugui fer la protagonista.
Toda historia tiene un comienzo. Descubrir el origen del mal.
¿Por qué has vuelto, Claire?
Clar, aquí han de córrer tots, també, no?
Clar, perquè estan tots en perill de mort i el temps va en contra. Si està molt bé, el fet de cronòmet te fica atenció i és el joc, també.
En un videojoc, el jugador guia el protagonista. A la versió cinematogràfica, el jugador es converteix en espectador.
Sí.
Com es resol aquest conflicte?
I, curiosament, és un massatge. Perquè, clar, veient la pel·lícula, el jugador pot comprovar, amb efecte satisfactori, allò que més li agradaria quan està jugant. Perquè, clar, les millors habilitats dels personatges s'estan produint i ell ho observa com a premi.
Com a premi, i veu com sí que va superant totes les pantalles.
Sense fer res.
Sense fer
res.
Sí, sí, sí. Ja per acabar, Carlos, ara t'agradarà. Escolta això.
I got blisters on my fingers!
Escrit és d'en Ringo Starr, bateria dels Beatles, cridant "tenc bòfigues" en el disc, no de tant d'assetjar la cançó Helter Skelter.
Sí.
Tu també ets bateria.
Sí.
No sé si t'han sortit bòfigues assetjant, però crec que jugant a videojocs, sí, eh?
Assetjant i tocant mai, però jugant els jocs de Track and Field dels anys 80, que jo feia coia i esperava que obliguessin de l'obsessió que duia, perquè, clar, allà l'atleta cor tantes vegades com tu apretes el botó. Per tant, jo ja no me quedaven dits sense bòfegues. I les tenia en ganes, a més.
I quina edat tenies?
Ja devia tenir 12 o 13 anys.
I ja tocaves bateria?
Estava començant a tocar la bateria, no? Però estava tan enganxat en aquell lloc que ja t'ho dic, jo no sabia si ja usar el nas o les orelles, perquè ja no me quedaven dits, però no ho volia deixar de cap manera.
Home, en Ringo Starr li van sortir bòfegues per tocar la bateria.
Era més productiu.
L'ideal seria que tu també, no? Lo romàntic seria... Jo m'han sortit bòfegues assajant, també.
Jo crec que no he dedicat tantes hores com en Ringo.
Ja fa anys que fas quilòmetres, no només per la muntanya. Ara sabem també que, a més, dus un gamer a dintre, no?
Sí, està a dins. I guarda't el meu fill.
Sí, guarda't.
Sí, i tant.
I jugues?
No, el vaig jugar ell, però jo ja no entenc què punyetes fa. Però me fa gana, sí.
Carlos, fins aquí el programa d'avui. Amics, amigues, tornem la setmana que ve. Salut i quilòmetres. Bon dia.
Bon dia.